4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Rivera.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 21 de novembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquest temps més aviat ventós a moltes comarques i, de fet, al llarg de les immediates hores aquest vent encara agafarà més embranzida, xiularà més comarques i serà més intens. Compta especialment a les comarques interiors de Girona, entre el sud del Ripollès, la Garrotxa, al voltant de les muntanyes de Cabrera, de les Guilleries, el Montseny, també les Gavarres, perquè aquest vent bufarà amb cops superiors als 80 o 90 km per hora. És un vent de ponent, per tant, eixut. S'endurà els núvols en gran mesura que hi havia aquest matí a la demarcació gironina. Però és que també anirà bufant el vent a les comarques del sud de Barcelona, de la Catalunya central o també de Lleida, així com les de Tarragona. En aquest cas, sempre vents terrers, per tant, sense pluja, però amb aquests núvols pentinats pel vent que deixen el cel una mica emblanquinat a estones. Tot plegat esperant a un divendres en el qual encara tindrem molta tramuntana a l'Empordà, molt de vent de dalt a les comarques de Tarragona i alguns ruixats a la tarda a Girona, també la nit de divendres a dissabte a la costa de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'informe Acoso y discriminación, la realidad de las mujeres periodistas, amb el seu autor, Raúl Martínez, i també amb la periodista Gemma Herrero. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la taxa de residus i el reciclatge i la marxa de la Universitat de Barcelona de la xarxa X. A partir de les 5 coneixerem el florista Ramon Piqué, activista. Continuarem amb Patrimoni per parlar amb Joan Comas Olives, director del Museu d'Història de Sabadell, de la senyalització de les noves restes arqueològiques al costat dels cunículos romà. Acabarem amb cultura i ho farem per saber més detalls sobre la visita guiada per les tres ermites de Badalona el pròxim 23 de novembre. Ho farem amb Abraham Giraldés, que és historiador i arqueòleg. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts és moment de posar-nos al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que iniciem avui per Terrassa. Cesc, ja està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat Mateu Mas i Pujador i la cooperativa del Magrot són els dos guanyadors dels 10 Premis dels Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa. Aquests premis es lliuraran el pròxim divendres 13 de desembre a la Masia Freixa. La Junta de Govern va convocar aquest any la 10a edició dels Premis Drets Humans. Ho va fer per atorgar el reconeixement a persones o institucions compromeses amb el foment, divulgació i defensa dels drets continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l'ONU l'any 1948. D'entre totes les candidatures presentades enguany, s'ha acordat reconèixer la tasca de Mateu Mas en la categoria l'advocacia compromesa. L'advocat terrassenc té una llarga trajectòria i actualment és el col·legiat més antic del col·legi. En l'altra banda, també ha sortit premiada la cooperativa de treball associat Magroc per la seva solidaritat. L'entitat, creada l'any 2003, es dedica a donar atenció als nens amb dificultats en el seu desenvolupament.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Envasat, que se celebra a Sabadell, ha estat reconegut amb un premi ARC com a millor programació de festival de petit format. Els guardons que reparteixen els professionals de la indústria musical del directe es van entregar aquest dimecres al vespre al Teatre de la Llotja de Lleida. Arnau Solsona, director del festival, ha agraït que es reconegui la seva feina.
Sempre és agrair, doncs, que els companys i els professionals, doncs, posin en valor aquesta tasca. Crec que és una feina, doncs, això, persistent i merescuda de molts anys, però una cosa és que ho pensem nosaltres i l'altra és que t'ho diguin, i llavors sempre de tant en tant en aquestes coses també.
El pròxim dimarts els responsables de l'Envasat donaran a conèixer alguns dels noms que formaran part de l'edició del 2025.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El govern de Sant Adrià de Besòs aposta per ampliar el pla director urbanístic de les Tres Xemeneies amb noves mesures d'adaptabilitat a les futures inundacions. Davant la catàstrofe que ha suposat la Dana a la Comunitat Valenciana, el consistori adrianenc veu amb bons ulls revisar l'estudi d'inundabilitat del PDU de les Tres Xemeneies, un document que, segons expliquen des del govern, ja inclou mesures per adaptar-se a futures riuades, però no a l'augment del nivell del mar. L'administració pública assegura en segueix treballant per combatre les conseqüències del canvi climàtic amb mesures compatibles amb el desenvolupament necessari d'aquest territori de l'àrea metropolitana, tant d'habitatges com d'equipaments. Ho ha explicat el regidor de Territori i Medi Ambient de Sant Adrià de Besòs, José Gras.
S'haurà de treballar amb un sistema, com deia, tant de llacunes salobres com de creació de dunes, de renaturalitzar aquesta costa, aquest tros de costa, fent dunes, diguéssim, espais naturalitzats que serveixin també com a barrera, com a protecció del propi sector, no?, i de la línia de costa, i amb vegetació autòctona que ajuda d'alguna manera també a contenir aquests temporals i d'alguna manera també a enfortir tota la línia de costa.
El nostre consistori veí també demana des del 2008 que Adif elevi el viaducte del tren i insta a repensar l'actual traça de la R1, tenint en compte l'augment del nivell del mar en els propers anys i els temporals cada vegada més freqüents.
Gràcies, Santiago. I ara seguim des del Prat de Llobregat. Ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El 20% dels nens i nenes són víctimes d'abusos sexuals abans de fer 17 anys, segons l'Organització Mundial de la Salut. I en 8 de cada 10 casos, aquests es produeixen en un entorn familiar i de confiança. Aquest dimarts s'ha commemorat el Dia Mundial de la Prevenció de l'Abús a la Infància i l'Adolescència, i des dels serveis públics de salut alerten que aquesta és només una de les formes d'abús i de maltractament. Escoltem a Emi Ruiz, ella és infermera del CAP 17 de setembre.
Té molt més afectació tot el que li passa a un infant en el seu present que quan és adult. Estem parlant que qualsevol acció, qualsevol impacte que pugui tenir un infant tindrà un efecte durader en tota la seva vida. Per tant, és important que ho tinguem en compte, que els escoltem, que puguin participar en les accions que els afecten i que puguem gestionar els adults, que els puguem protegir per tal que aquests impactes que els afectin pugui ser el menor possible.
Quant a la violència sexual, a Prat recordem que s'ha instal·lat un centre que atén infants i joves víctimes de violència sexual al conjunt del Baix Llobregat i l'Hospitalet. Es tracta del 14è d'aquestes característiques que es posa en marxa a Catalunya.
Gràcies, Luis. I ara des de Castellà del Vallès ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Refunden les Joventuts Socialistes de Catalunya a Castellà després de 10 anys d'inactivitat. El nou primer secretari de la JSC Castellà és Jared Bueno, que recull el guant de l'anterior primer secretari Dani Pérez. A més de Bueno, l'executiva de les Joventuts queda formada per Àlex Fernández, el secretari d'Organització Taís Bueno, adjunta a la Secretaria d'Organització. Segons el primer secretari de les Joventuts Socialistes, la formació afavorirà fer política des del poble per al poble amb valors com la defensa de la llengua i la cultura, respectar persones, animals i medi ambient, igualtat d'oportunitats per a tothom i inclusivitat.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, com sempre de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat se suma a la manifestació del dissabte 23 de novembre per reclamar una regulació del preu del lloguer i convida tothom a sumar-se a la columna santcugatenca. Així, sortiran de l'estació de ferrocarril Sant Cugat Centre a les 4 de la tarda per anar fins a Barcelona. Sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", la manifestació començarà a les 5 de la tarda a la plaça Universitat. La baixada d'un 50% dels preus del lloguer, així com la recuperació de pisos buits, són les principals reclamacions de la protesta. Aquestes s'hi afegeixen la prohibició de les compres especulatives i la reclamació de contractes indefinits que renovin automàticament. A la crida també s'hi ha sumat la CUP. Sant Cugat se situa com una de les ciutats amb el preu del lloguer i venda més car, tot i l'entrada en vigor de l'índex de referència per al lloguer d'habitatges. Per contra, pel que fa al cost de les habitacions, aquesta està per sota la mitjana catalana de 611 euros. El preu del metre quadrat a Sant Cugat és el segon més alt de Catalunya, 4.648 euros segons dades del Consell Comarcal. Aquesta xifra és una mitjana, per tant, hi ha preus més baixos i també de més alts. A la ciutat hi ha habitatges d'autèntic luxe fora de l'abast de la immensa majoria de les butxaques. Els portals immobiliaris recullen que a la ciutat hi ha més de 200 habitatges que costen més d'un milió d'euros. Es tracta d'una xifra que contrasta agressivament amb el nombre d'habitatges d'aquestes característiques a la resta dels municipis de la comarca. El nucli que més s'acosta a Sant Cugat és el de Cerdanyola, que inclou el territori de Bellaterra, on hi ha a la venda una cinquantena de cases per més d'un milió d'euros. En el cas de les cocapitals, Terrassa i Sabadell, amb prou feines hi ha més d'una desena.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Qualsevol persona que segueixi l'actualitat esportiva haurà observat que el periodisme esportiu és un sector altament masculinitzat. Tot i que en els darrers anys la presència de dones ha anat creixent, encara queda un llarg camí per assolir la igualtat de gènere en aquest àmbit. Avui analitzem la realitat de les dones periodistes amb Raúl Martínez, coautor de l'informe Acoso y Discriminación, la realitat de les mujeres periodistes, publicat aquest setembre a la plataforma de Conversation i Gemma Herrero, que és periodista esportiva i feminista. Amb ells explorarem els desafiaments que afronten les dones en aquest sector des de la baixa representació fins a les situacions d'assetjament i discriminació. És una conversa que m'ha tingut amb ells al Batriador.
Raúl, has fet aquest informe per fer una mica una fotografia de la situació de les dones en el periodisme esportiu. A grans trets, quina és la fotografia general del paper de les periodistes a les redaccions d'esport de casa nostra?
Doncs, bàsicament, que són outsiders, és a dir, que estan molt poc representades en el periodisme esportiu, que viuen en unes condicions en les quals no són ben acceptades, en unes redaccions que normalment són masculines, blanques i heterosexuals. I això continua condicionant, no?, que el periodisme esportiu tingui una visió molt estereotipada i discriminatòria, i que, per tant, els discursos d'odi siguin una constant en el periodisme.
Gemma, tu vas treballar durant 17 anys al diari Marca. Ara, de fet, podem llegir i sentir en diversos mitjans, principalment de l'àmbit del periodisme esportiu, a Catalunya Ràdio, a RAC1, el Confidencial i les, entre d'altres. Comparteixes aquest diagnòstic que ens feia el Raúl del paper de la dona en aquestes redaccions esportives?
Sí, totalment. Totalment. Estàvem rodeades de homes blancs heterosexuals en tot el que això comporta.
I en...
comporta que són grups, además, que a més a més que són muy resistentes al canvi i que són grups muy poco permeables, con lo cual resisten, son, es una, para mí el periodismo deportivo es una de las trincheras del machismo, vaya.
Raúl, amb la ara ho deia la Gemma, aquest hermetisme que hi ha, aquest atrinxerament de les redaccions masculines i el periodisme esportiu, durant els últims anys s'ha vist algun tipus de canvi en aquesta tendència? Sí que és veritat que a poc veiem més dones en el món del periodisme, però no sé si és una qüestió una mica més cosmètica o de quotes que de canvi real.
Algú deia que era pseudofeminisme, no? Uh-huh. És l'aparència de que entren més dones. S'ha transformat, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de veure un canvi que s'ha produït en els 5 anys, perquè fa 5 anys jo he treballat o treballo sempre en temes del racisme. Uh-huh. I fa molts anys que treballo en tema de l'esport, i aleshores el que vam veure era que la situació, per exemple, de les dones, en aquest cas les dones esportistes, era una situació igual o uh-huh. que la que es produïa amb jugadors i amb el racisme, diguem-ne, en el futbol. I el que vam entrar és en el futbol femení, i vam entrar just en el moment en què era la vaga, en el que van fer la vaga en el 2020, en el que van començar a reivindicar-se, en el que el Barça ha tingut una explosió, i analitzant el futbol femení vam veure que al costat hi havia una gent, no?, que eren periodistes esportives, que vivien exactament la mateixa situació, amb els mateixos discursos, amb les mateixes discriminacions. Per què? Perquè els discursos d'odi funcionen exactament igual contra tothom que no és home blanc heterosexual. I ens ho trobem. I aleshores el que vam veure és que el futbol femení va tenir una eclosió. Uh-huh. I el que apareixia era que... les dones, si volen fer, doncs poden entrar amb el femení. I aleshores el que vam veure és que el femení... El futbol femení estava acompanyada per veus que començaven a ser veus de dones.
De fet, encara passa.
I encara passa.
Que és on sentim majoritàriament les dones fent retransmissions esportives. De moment, és sobretot, quan parlem de futbol femení, sembla...
Que de certa manera és, o sigui, continua sent masclisme, uh-huh. no? Però és un primer pas.
Sembla que les dones periodistes només puguin parlar de les dones esportistes.
Estan obligades, perquè no tenen altres opcions. I el que veiem és que aquestes escletxes, no?, doncs que es van colant en segons quines emissores, en segons quines circumstàncies, i després patint el que ens trobem, no? Uh-huh. Però dones que fan Barça han aparegut en els 2-3 anys, en els 2-3 últims anys, i aleshores és aquesta escletxa que està fent que dones s'estan reivindicant, a més s'estan mostrant la seva professionalitat, i per tant s'estan fent protagonistes també en altres esports. Però el multiesport, és a dir, tot allò que no és futbol masculí, i el futbol femení i tot l'esport femení són de moment els espais on tenen menys dificultats.
Gemma, tu has notat canvis en els últims, sobretot aquests últims 5 anys?
Molt poquets.
Molt poquets.
S'està evolucionant, però perquè la societat també està evolucionant, però els canvis no són, vamos, no és per a cantar victòria, ni molt menys. A mi em passa a més que jo quedo amb dones que treballen també de periodistes esportives, que ven de vez en cuando,
sí.
I a mi el que m'explican de lo que les passa és lo mateix que em passava a mi quan treballava en el Marca fa 25 anys, o 20 anys, o molt semblant, molt semblant. Quins... Amb lo qual hay un cambio, sí, cosmético, un poco, de quota, de ja tenim dones i ja estan en les redaccions, però si te n'adones, per exemple, la majoria de dones que treballen en medios, en mitjans esportius, han de complir una sèrie de requisitos estètics.
Uns canons estètics, no?
Totalment. Normalment són dones joves, delgades i guapes.
Al costat d'homes amb canes.
De fet, fins i tot al principi, quan hi havia aquesta presència de dones, a vegades era per limitar-se allò de fer la lectura de les xarxes socials o fer punts, però en cap cas el paper de la dona s'equiparava en lideratge, per entendre'ns, al dels homes, i moltes vegades, com apunta el Raül, grans.
No, les dones grans directament, per exemple, a televisió desapareixes. O sea, deixen de trucar-te i truquen a... I com són intercanviables, és com si fóramos les muñequitas estas russes, somos intercanviables. Entonces, te quitan com només pot estar una, perquè si no, al parecer, les explota la cabeza.
Perquè hi ha la quota, però no massa, no? Que entrin,
no
però que no ocupin massa espai.
En una tertúlia hi haurà una. Entonces, si hi ha una, pues agafen a la que li sembla bé. I només està una. Porque si hay dos, se explota la cabeza o algo así.
Teniu la sensació, Gemma, des del sector, tu em dius que teniu aquestes trobades amb altres companyes del periodisme esportiu, que a més, quan una dona treballa en periodisme esportiu ha de reivindicar el seu talent el doble que un home, que si alguna vegada fas una pífia, que tots la fem treballant, se t'assenyalarà molt més que si la fa el teu col·lega?
Totalment, sí, és així, a més, la professionalitat, la qualitat, no se nos suposa, l'has de demostrar tota l'estona. I la sensació aquesta de que si tens una errada, pues, adiós, muy buenas.
Ja està.
Tens una oportunitat i l'has d'aprofitar, molt ben aprofitada. I aquesta pressió també és terrible, porque vives en permanente tensión, claro. En permanente tensión.
És que és una situació que es produeix en nosaltres ens explicaven, no? Que, clar, tu necessites fer molta feina i has de reivindicar la teva feina i de vegades és...
Està, no?, sota la lupa,
no? Contínuament. I aleshores qualsevol situació de conflicte, no?, és com s'aprofita para, no? Això, en el futbol femení, no?, el que va passar, no?, és el Barça estava superbé, però un dia es reivindica per una qüestió i aleshores les van aprofitar, després de tants èxits del futbol, van aprofitar que van criticar, per exemple, lo de la federació, i es feia noies consentides, o sigui, estaven esperant durant un any i mig, dos anys, a veure, si és impossible col·locar, doncs al final col·loquen les nenes consentides, no? Ja estan aquestes, no?
Quina manca de companyerisme també en els dos àmbits, tant el periodístic per part dels col·legues homes de la professió, com en l'esportiu. Ho hem vist quan van fer la vaga les futbolistes, que no van rebre massa suport de la selecció masculina, i amb la victòria del Mundial de l'any passat i el malaurat petó no consentit a Jennifer Hermoso, no? Tampoc vam sentir les veus dels homes donant suport a les seves companyes de professió.
És que, i això que ho pot explicar la Gemma, no? O sigui, és aquest, el suport i la resiliència que ens explicaven algunes de les periodistes, era, doncs, compartir, no?, allò que deia ella de compartir, de trobar-se, de fer un cafè i pensar, no estem boges, o sigui, sí, ens passa totes el mateix, no? O la teràpia, o sigui, la necessitat de teràpia com a supervivència, no?, que són elements de resiliència que ens expliquen les pròpies periodistes.
Parlem precisament de l'assetjament, Raül. En l'informe, entre d'altres xifres que recolliu, reflecteix que el 89,6% de les periodistes encastades han patit assetjament sexual a la feina. La meitat de manera habitual. Això vol dir que 9 de cada 10 periodistes esportives pateix aquestes violències. Com es manifesta aquest assetjament? Què us han explicat? I quines conseqüències té per a les professionals?
Doncs, primera, professionalment, la gent pensa, o sigui, hi ha gent que lluita, Gemma és un exemple, i hi ha gent que diu... Que
una militància, no?
Que
gairebé.
Que us bombin, ja està, i molta gent que se'n va. Però, clar, aquest assetjament té diversos graus, però comença en, no?, ens trobem en un cafè, oh, que guapa que estàs avui, quina fa el dia que portes, que maca, que bé que et queda la sombra d'ulls. I això és, o sigui, ja automàticament t'estan menyspreuant.
Un assetjament, a més, que és multifactorial, des dels mateixos companys de feina, a les fonts que tu puguis tenir...
I ja no et dic a
internet. Els usuaris, exacte, a les xarxes.
Perquè tens, o sigui, és tot, no només són els companys, sinó també és això, les fonts d'informació, que dèiem, no?, l'altre dia la Danae Boronat, que li feien una entrevista per l'APM,
a l'APM,
explicava com aquestes situacions en la qual hi ha jugadors que es pensen que tenen dret, en el moment que tenen una periodista, tenen dret a tot, no? I que la Danae Boronat explicava aquesta situació que li havia passat, per exemple, amb el Piqué.
Sentim-la.
A qui no el salvaries?
A Piqué. Guai. Que tothom està al seu abast i sobretot que qualsevol dona perd el cul per ell.
Jo recordo una vegada a La Sotana, que és un programa de bastant d'èxit que faig amb uns amics, va venir una periodista que tu coneixeràs molt bé perquè ets tu, que ens va comentar fora d'antena que els jugadors de futbol també són un problema, perquè si veuen una reportera consideren que aquella periodista, doncs, està disponible per més coses.
Per sort ja no hi soc.
Tu vas treballar amb el Barça...
Déu-n'hi-do el que explicava la Danae Boronat. Gemma, tu has denunciat també en diverses ocasions les actituds masclistes que t'has trobat en l'exercici de la teva professió, quines són les més habituals?
Mira, a raíz de lo que pasó con la selección de fútbol femenina, yo escribí un artículo en septiembre del año pasado en Jotdown, que se hizo viral, que era cómo íbamos a explicar a las futbolistas si nosotras también estamos rodeadas de rubiales. Uh-huh. Y es tal cual. En ese artículo puse mucho cuidado en que ellas no pudieran ser identificadas, pero en que ellos si lo leían, sí que pudieran pensar, o sea, sí que se vieran, sí que dijeran, hostia, este soy yo. Y contaba, o sea, no ninguna de las experiencias que contaba, ninguna era inventada. Eran todas experiencias que me habían contado compañeras mías y algunas que me habían pasado a mí. Uh-huh. Y va de todo tipo, desde el acoso verbal, digamos, el que llevas puesto, qué haces, qué bien te queda, cómo estás, a tocamientos, o sea, directamente tocamientos, y a que si se lo recriminas, es lo de, pero ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¿No se te puede decir nada? ¿O, uh-huh. o te lo estás tomando como no es?
O fotografías pornográficas de cumpleaños.
O fotografías pornográficas, sí, hay un amplio
ventall.
Hay un amplio catálogo. De situaciones.
Porque ella dice que tuvo que anonimizarlas, pero nosotros también tuvimos que anonimizar porque lo que se explicaba y algunas de las cosas que nos explicaban fins i tot ens havíem de no posar-les perquè és complicat i perquè es podien reconèixer claro, les dues parts.
L'agressor
i la persona que ens ho havia explicat.
El problema és quan l'agressor sent impune, no? També per la societat. Podríem parlar del cas de Dani Alves, però n'hi hauria tants d'altres,
i els que no
coneixem, i entre companys. Raül, apuntaves tu també la influència de les xarxes socials, que jo en un paper protagonista en aquest assetjament. Moltes vegades les persones, de fet, s'amaguen en aquest anonimat, no?, per dir el que els hi passa pel cap, per insultar, per amenaçar, per fer proposicions de tota mena i comentaris sexistes a les periodistes. Hi ha periodistes, fins i tot, que han deixat Twitter, que potser és un caldo de cultiu a més de tot això i més des del canvi de Twitter a X. Gemma, tu com gestiones les xarxes? Vull dir, tens ja una cuirassa que no hauríem de per què tenir de mala rellisca o has decidit marxar d'algun lloc per no veure-ho? Com ho fas?
Com puc. Com pots. I estones.
Estones
que no pues, bueno, pues cuando sufro algún asedio, uh-huh. Que lo que quieres es desaparecer, y desaparezco una estona. Lo que pasa que ahora que se está produciendo el debate tan interesante después de que se de que el medio de Guardian y ahora La Vanguardia también hayan decidido marcharse de Twitter, pero yo solamente quiero señalar que marcharse de Twitter también es un privilegio. Es uh-huh. decir, si yo fuera directora, subdirectora, si trabajara en un sitio, en un medio de manera fija y tuviera un sueldo fijo, pues tampoco me tendría por qué estar en Twitter porque ya tengo mi medio, ¿no? Uh-huh. Pero yo si estoy en Twitter y si sigo estando en Twitter es porque necesito vender mi pescado.
Claro.
Porque yo soy autónoma y si no trabajo no como, no curro, o sea, no cobro. Y yo necesito vender mi pescado para que me sigan viendo y me sigan contratando. Pero el estar en un sitio como, y no es ahora solamente con X, con XA,
magnificat, ¿no?
Ya es horrible y ya no hay ninguna criba, pero ya pasaba con Twitter y a las mujeres. Hemos sido los canarios en la mina. O sea, los primeros asedios y los primeros linchamientos han sido a mujeres cuando era Twitter y no era X. Y cuando lo señalabas y decías esto que me están pasando, estos insultos machistas, misóginos, este linchamiento, era lo de tampoco te pongas así, no es para tanto, que es lo que siempre se nos dice a las mujeres.
Assenyalar, no? A més, la víctima de que no s'ho prengui tan a pit i, escolta, si et molesta no entres, no?
Ets molt sensible, sí.
Bé, tenim feina. per endavant, per recórrer. M'agradaria acabar per això. Aviam, sí, sé que no hi ha solucions màgiques i al final és un reflex de la societat en la que vivim, però què podem fer perquè aquestes redaccions no siguin tan masculinitzades i per posar una mica de fre a la situació que viuen les companyes que es dediquen al periodisme esportiu. No sé si, Raül, després de tota la tasca
no,
i la recerca de l'informe...
Una de les qüestions que ens trobem és la desaparició, o sigui, no hi ha, és l'absència de dones en espais directius. El que s'ha demostrat quan al principi es fa una discriminació positiva en la selecció de directives entre dones, el que s'observen als mitjans és que el tenir gent de contextos diversos, en aquest cas dones, persones d'origen migrant o persones d'orígens culturals diferents, el que aporta és, no és només una diversitat en la direcció, sinó que normalment obren el focus.
En els continguts.
En els continguts, en la selecció de personal, és a dir, i aleshores aquesta obertura de foco el que permet és mirades diferents i una normalització. Però el problema, com dèiem al principi, és són tots homes, no? En els espais, i més en els espais d'opinió. Poca informació, però en els espais d'opinió és el que deia, és un quita't tu per posar-me jo, perquè només pot haver-hi una. I penses, bueno, pues tenint en compte la quantitat de periodistes incapacitats, que homes que hi ha, doncs, clar, ja s'han de demostrar més, i ho estan
Quina
demostrant.
Quina llàstima que la meritocràcia no sigui real, oi? Gemma, tu que ets la resistència, per dir-ho d'alguna manera, què els diries a aquestes periodistes que comencen la seva carrera i que volen fer periodisme esportiu? Consell potser és molt presumptuós dir, no? Però quin missatge els hi donaries?
Jo sempre dono el mateix, que rodegin d'altres dones i que siguin dones feministes, que tinguin perspectiva de gènere, perquè per ser una dona, bueno, és que tenim exemples, jo que sé, Margaret Thatcher, per exemple. En fi, no és una dona per ser una dona, hi ha que tenir un poc de perspectiva de gènere i tener claro que es lo que hay. Entonces, rodearte de otras zonas y contarse, hablar, que es tan importante, porque normalmente es el cuando te imponen el silencio y tú te lo autoimpones, crees que solamente te está pasando a ti. Y creo que uno de los grandes cambios con el que ya empezó con el Me Too fue precisamente el que hablemos, el que no nos mantengamos en silencio. Porque una vez que rompemos ese silencio es cuando cambian las cosas. Si no, ahí siguen hombres blancos heterosexuales.
Doncs ens toca trencar silencis i ens toca lluitar contra aquest patriarcal social, que encara és més agosarat en el periodisme esportiu. Això és cosa del feminisme i de les dones, però és cosa de tota la societat, perquè...
Sí, ens toca
a
tothom.
Perquè ens toca a tots arremangar-nos. Raül Martínez, Gemma Herrero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un plaer, Gemma, gràcies.
A tu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 5 minuts llargs de 4:45 de la tarda i ens hi posem ràpidament amb la tertúlia Tres Bandes, que avui compartim amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Des de Badalona, Manel, bona tarda.
Bona tarda i 5 minuts de retras que anem,
Ja em pots fer donar la bronca. Jo l'accepto. Anem a Terrassa. Josep Vallvé, exempleat de Caixa d'Estalvi i columnista. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Portem 5 minuts d'endarreriment, però hem de ser concisos a l'hora d'exposar les opinions.
De cara a barraca. De cara a barraca hi anirem. Jordi Casas, historiador, què tal? Bona tarda. Ja estàvem fent tertúlia aquí, no, sí, tranquil·lament.
Potser té la culpa del retard, tu.
El retard el tinc jo, la culpa és meva.
Haurem de callar una mica més.
Clar que sí, però ara, mira, tot vostre. Parlem de la taxa de residus, que serà obligatòria com a concepte, perquè ara discutíem si tothom pagava taxa de residus, però a més de ser obligatòria, que consti clara i específicament com a taxa de residus, serà més cara gairebé a tot Catalunya a partir del 2025. Què passa? Doncs es veu que els experts reclamen que es facin canvis per augmentar la recollida selectiva, tal com reclama la Unió Europea, ja que no separar, diuen, les escombraries és més car i perjudica més el medi ambient. Jo us pregunto, portem 20 anys treballant en aquest tema i com a consumidors i generadors de residus, no ho estem fent bé? És a dir, no. Reciclem o no reciclem? Som reciclem. Conscients de què comporta tot això?
Jo crec que...
Vinga, molt ràpid.
Conscients sí que som, segur. No? Una altra cosa és que no veiem que els estaments oficials facin una utilització adequada d'allò que nosaltres reciclem. Hem vist en algunes ocasions pues, que en un mateix camió recollien al costat del plàstic el cartró, per dir-ho d'alguna manera, saps? O sigui, que realment el que hi hagi una tassa per reciclar, si això comporta una millora de la forma de consumir que tenim, no? Ja m'està bé, però el que passa que en aquests 20 anys que portem en el tema de reciclar, que hem avançat molt, però s'ha explicat malament i no es veu els resultats d'una manera eficient. I la gent, clar, l'únic que està veient és una taxa, i una taxa pues, sempre és un neguit per part de tots, a ningú ens agrada pagar-hi més. Ara, si ens demostren que realment aquesta taxa va directament i proporcionalment a tindre un reciclatge molt millor, doncs benvinguda sigui.
A Badalona, com pagueu aquesta taxa?
Bueno, s'ha adelantat un any el senyor Albiol, no? Genio i figura hasta la sepultura, ja lo va adelantar, és una obligació de la Unió Europea per al 2025, però ell ja l'està cobrant, ja realment ens ha enviat a tots una carta i per cada un dels veïns de la ciutat tenen que pagar 100 euros més per la taxa de residus, no? No ha explicat el per què ho ha adelantat un any, però ell ho ha adelantat un any, no? I els veïns de moment no s'han queixat, no? I bueno, benvingut sigui, però jo t'he dit que el problema no està en la recollida dels diners de la taxa, sinó que ens demostrin als veïns que realment això va a favor, no?, d'una millor qualitat en el reciclatge. I això és el que no s'explica. L'únic que s'expliquen és que ens fiquen una taxa nova.
Val. Jordi.
A veure, sembla que les dades indiquen que el tema del reciclatge s'ha estancat des de fa temps. Hem arribat a uns nivells, però està estancat. Per tant, bueno, s'han de trobar maneres d'incentivar la gent que millorem, no? Realment, jo ara vaig, ella deia la part de l'administració, les responsabilitats de l'administració, ara jo faré les responsabilitats de la ciutadania. Home, a vegades tampoc no ho posem fàcil, quan un mira els contenidors i recollida voluminosos i el poc cas que fa la gent de separar i de quin contenidor ha de posar i tot això, bueno, també a vegades també alguns han quedat les de comer a parte. Ara a mi em sembla bé, independentment del mecanisme com es faci i tal, que se sàpiga el que costa, no?, recollir i d'això, no?, destriar la merda i reciclar-la, no? Nosaltres sabem el que ens costa l'aigua, el que ens costa el gas, el que ens costa la telefonia, no?, el que ens costa l'electricitat. Bueno, doncs està bé que sabem el que costa recollir i reciclar les deixalles i també, evidentment, hem d'exigir que es faci bé, per descomptat.
Clar, és que no és només una taxa per la recollida, sinó per al tractament.
Bueno, recollida, tractament, reciclatge, sí,
tot
sí.
El circuit.
Sí, vale, sí.
Això que deies ara que, perdona, això que deies ara que hem de saber el que es paga d'aigua, el que es paga de gas, que es paga diferents conceptes, que es paga de la taxa del medi ambient per no poder entrar segons quins cotxes de quins anys i amb quins motors a les grans ciutats. Ho ha dit abans el primer
el Manel.
Intervinent, el Daniel.
El Manel.
Les coses s'han d'explicar... El Manel, perdó. Les coses s'han d'explicar bé. I probablement aquí el que passa sovint, no disparo contra cap administració en concret, és que les administracions, la local, l'autonòmica, la Diputació, que té alguna cosa a veure també, que jo sempre m'he qüestionat el perquè de l'existència de la Diputació com a ente, perquè... Bueno, possiblement és les tasques que desenvolupa es podrien traspassar la Generalitat o els ajuntaments, bueno, això s'hauria d'explicar bé. I les administracions a vegades el que fan únicament és manda i ordena que s'haga pronta, fixen una taxa i es quenten amples. Les coses s'han d'explicar bé, s'han de disseccionar bé els pressupostos, s'ha de dir quin sistema de càlcul es fa per aplicar tants euros per... I aleshores el que està passant sovint doncs és que la gent al final accepta bueno, ja ens estan fotent, ens estan atracant un altre cop, i el tema és que primer no s'ha explicat bé. Jo incorporaria, i deixo pas als altres intervinents, un concepte que em sembla que pot ser una mica novedós i que potser sóc una mica somiatruites. Això m'ho va suggerir un amic meu que havia ocupat un càrrec d'una empresa important aquí a Terrassa, no en pistes, per raó de secret de confessió. Hauríem d'establir unes patrulles de canalla que van a escola, que voltin la ciutat determinats dies, i que quan vegin alguna persona incívica que fa allò que no ha de fer, que li expliquin el per què. I això, si s'explica a l'escola, és on hem de fer una tasca inicial que possiblement no s'està fent. Deixo pas amb altres i ja aniré incorporant alguna
cosa. Molt bé, però... Digues, Manel.
El que passa que el que proposa el Joan, al final, no deixa ser la part final, o sigui, quan realment ja s'està fent malament les coses. I la veritat és que el que es tindria que reclamar és un canvi de paradigma, una nova manera d'entendre des de l'origen, no?, el fet del reciclatge. El que no pot ser és que jo, que sóc una persona que viu sola, jo tinc un contenidor de mig metro cúbic de capacitat per a plàstic i cada setmana lo tinc que buidar. O sigui, estem en un món on tot s'envasa en plàstic, tot és reciclable, tot és... recordo quan van sortir les tasses, l'obligatorietat de cobrar per part de los supermercats, cobrar les bosses, que va haver-hi una polèmica important en el tema de si es pagava, quan s'apagava, l'obligatorietat de fer-ho i tal. I aleshores recordo que es va arribar a parlar inclús de tornar-hi a com feien quan eren canalla, que anàvem a comprar amb un tupper a la butxaca i demanàvem mig quilo de cidrons a granel, no? O llenties a granel,
això torna,
no?
Això es torna a fer.
Sí, però qui ho torna a fer? Però n'hi ha quatre empreses que ho fan. O sigui, això ja no s'hi parla. Una altra vegada estem a la dinàmica del consum permanent de plàstic per absolutament tot, no? I aleshores jo aquesta taxa l'entenc en quan parlem del reciclatge, però el que es tindria que haver-hi una part de l'ingrés d'aquesta taxa per canviar la mentalitat de consum de la societat. Mentre no es canviï això, seguirem generant una quantitat de residus molt important que jo crec que al final ens perjudicarà a mig curt plaç,
El consum.
Manel, això que dius del plàstic amplia el vidre.
No, però el vidre... El contenidor del vidre està sempre buit, eh? Les empreses que reciclen vidre, com és molt fàcil reciclable i n'hi ha molts diners, no? Los recullen en seguida. Fixeu-vos sempre en un contenidor de vidre que sempre està quasi buit, no? Perquè els recullen molt sovint. Per què? Perquè és matèria primera, no? Mentre que el plàstic, com s'hi té que separar, com s'hi tenen que fer, costa molt més.
Davant de casa meva hi ha un contenidor que fa 5 dies que no passen a recollir-lo, i avui he passat un correu de l'empresa municipal, Ecoequip, i m'han dit que tocava aquesta tarda. Hi ha més vidre fora que dintre. Aquí discrepo. Igual que parlem del plàstic, hem de parlar del vidre. I està molt bé això. Per què no retornem les ampolles de vidre
canviem els hàbits.
Ara m'estic recordant, parlant del vidre, que per exemple a Alemanya, com que s'han de retornar els envasos, què fa la gent? Els deixa en un racó ben col·locadet al carrer perquè la gent que no disposa de possibles, doncs els pugui aprofitar, perquè si el retorna els hi paguen.
Aquí s'havia fet. Els que tenim edat sabem que tot es reciclava. El problema va ser quan es va inventar el plàstic, que va vindre el plàstic a finals dels anys 60, llavors va ser un desastre. I això lliga amb el que deia el Manel. A veure, el bon reciclatge és el que comença en origen.
clar.
Si en lloc de fer-ho de plàstic ho fas de paper d'estrassa, o fas de cartró, o de vidre i tal, és una altra història.
O multiusos, com s'ha fet de tota la vida.
O multiusos. Per tant, després jo crec que amb aquest tema també no vull apuntar ningú, però el que no podem fer és tirar entre els trastos uns als altres, eh? Que si productors, que si consumidors, que si administracions, aquí hem d'anar a la una. Jo crec que pedagogia sobre la necessitat de reciclar se n'ha fet molta, i la gent sap l'impacte que això té al medi ambient i tal. El que passa, en el cas, és que quan hi ha calés pel mig, tothom s'espolsa allò. Per exemple, ara els municipis allò, què diuen? És que la Unió Europea ens obliga. Bueno, però vostè expliqui, faci pedagogia. Encara que si no tingui la pilota a la Unió Europea, si la Unió Europea obliga, doncs hi haurà uns raonaments, hi haurà uns arguments, hi haurà uns motius. Faci pedagogia a la població.
Home, ho sabem des de 2004, eh?
Vale, per això, però faci pedagogia entre la població. No digui només que l'àrea metropolitana o la Unió Europea m'obliga, i com m'obliga, doncs ho separo. No, home, feu pedagogia i expliqueu el per què.
Aquell que te passa el rebut en cap moment et diu exactament què faran amb els diners que recolliran amb això. Només et diuen una tassa per residus, però no t'expliquen el com ho faran, què es millorarà, què quedarà pendent, què es podia fer, etc. O sigui, l'únic que passa és el rebut, ja està, res més.
S'ha de fer, no? S'ha de fer pedagogia.
El que tindria que explicar molt bé, exacte, tindria que explicar què és el que es fa amb aquests diners.
Si hem avançat tan poc en els darrers 20 anys... Raó de més per confirmar que l'administració n'ha fet poca de pedagogia.
Mira,
aquí a Terrassa apuntaré un altre exemple. Hi ha uns punts verds que ens diuen que un parell de dissabtes al mes, diferents punts de la ciutat, doncs sí. Es pot portar, per exemple, un microones que no funciona, portar algun aparell...
La deixalleria mòbil, sí.
I et demanen el carnet d'identitat i et bonifiquen en el rebut un percentatge, vale? Això es podria establir com a model. És una mesura de poc impacte, però que si es mentalitza la gent, al final funcionarà això.
És a dir, incentivar en comptes de penalitzar.
No, penalitzar no, cobrar. No, home, cobrar, no és penalitzar. Cobrar els gastos, que no és penalitzar, però incentivar que produeixis menys merda, perdó.
Però no voldria ser negatiu del tot, eh? O sigui, el que diu Joan, que portem 20 anys...
El Josep.
No, ha sigut el Joan el que ha dit que en 20 anys no s'ha fet res, i jo crec que en 20 anys s'han fet coses. O sigui, realment, allò dels contenidors de color blau, groc i marró i gris no existia fa 20 anys. O sigui, tot anava amb un mateix camió. O sigui, ara n'hi ha una separació. O sigui, hi ha un intent de fer les coses com Déu mana. No? Una altra cosa és si es fa bé o no es fa bé, no? I aleshores el que reclamem és que si es fan bé i tenim que pagar per aquestes coses, que ens expliquin per què s'està fent bé ara i no s'estaven fent bé abans.
Perquè els sistemes de recollida, que ja sabem que hi ha els contenidors, sabem que hi ha el porta a porta, n'hem parlat ja en altres ocasions, aquests sistemes de recollida que depenen de l'administració, dels nostres municipis, se'ls hi podria exigir que fossin més eficients?
Home, per descomptat.
Si es cobren diners per no fer res.
Ara posaré l'exemple de Sant Cugat, que tu el coneixes. Sant Cugat ara s'està fent la nova concessió. Clar, teníem una concessió fa no sé quants anys, amb una població de molt menys habitants, menys extensió geogràfica, ha quedat obsolet el sistema. Ara, amb la nova concessió, se suposa que ho faran millor. Millor recollida, millors aparells, etcètera, etcètera. Clar que se'ls ha d'exigir que actualitzin i facin la recollida el millor possible. Després hi ha tot un tema que se'n parla i no sé si es podrà desenvolupar, però tècnicament suposo que hi haurà mecanismes, i és organitzar de tal manera que paguis segons el que generes. No sé exactament quin podria ser el sistema. Home, però
bueno, el sistema...
Seria un incentiu perquè generessis menys verda. Si
sí, sí,
menys.
Jo lo vaig veure ahir. Vaig veure ahir que hi havia com una mena de xip que portava cada família i l'apropava a un contenidor i aleshores li sumava el que anava ficant dintre del contenidor. Me'n sembla una idea.
És que abans parlàvem... Amb el Jordi, deia, no sé si... són els contenidors intel·ligents, oi que sí, Manel?
Sí.
Sí, els contenidors intel·ligents.
Val, però vull dir, el xip que portes no és només per obrir el contenidor. per accedir al contenidor, sinó també per saber exactament què estàs...
Posa que portis el xip a la bossa i que passis una lectura i digui tants quilos. Qui diu que no, a l'altra mà portes una altra bossa sense xip?
No sé,
jo vaig complicat, però bueno, tant de bo es pugui fer.
Suposo que cada xip aquest dirà identificat a una família, suposo, no?
Sí, bueno, però tu, el xip aquest que haurà d'anar a la bossa...
Jo vaig veure que era un xip relativament, que era un penjoll que anava lluny a les claus,
Crec que la notícia es va explicar molt ràpidament i és dir, alguns hauria d'explicar en detall, però jo afegiria un parell de cosetes més per la consideració de tots tres. Una, l'hora de llançar les bosses al contenidor. Es havia parlat, sobretot en èpoques d'estiu, el que no es pot fer és enviar a l'orgànic, tirar plàstic a les 12 del migdia o a les 2 de la tarda per sol. Bueno, la incidència és mínima. Tirar producte orgànic a les 12 del migdia i que passi algú amb un carro del Mercadona, que n'hi ha una pila, que pol·lulen por ahí i carreguen deixalla i et deixen la tapa oberta, i regiren tot el que poden agafar, llavors aquí sí que s'ha de multar.
Estàs tocant una altra cosa, Joan, distinta, que és què fem amb aquesta gent que rebrega dins dels contenidors, no? No ho fan perquè li sobrin els calés, O sigui, te puc dir que aquesta gent, malauradament, a les nostres ciutats, el dia que desapareixi aquest tipus de persones, voldrà dir que som un país com cal,
Mira, abans hi havia els drapaires, us en recordeu, no?
El trapaire pagava, El trapaire passava i pagava, per el que recollia.
Portar... Que s'emportava, sí senyor, sí.
Podia
no vull deixar anar cap connotació racista.
No. Però això de recollir dels voluminosos és complicat, perquè ara parlo de voluminosos. Tu pots deixar mobles i coses. De vegades hi ha un reciclatge previ a l'oficial, que és persones que passen i ho agafen, no? I, bueno, nosaltres s'ho emporten, perquè ho aprofiten i tal.
Cal que siguin perfils de...
No, però és que a vegades són mobles que estan de puta mare. Però, clar, després l'empresa que ho recull, que se suposa que després ella és la que recicla entre uns calés, li estàs fotent material que ajuda a que hi quadrin els números. No, tot aquest tema és molt complicat,
Doncs a veure si...
Insisteixo en el concepte que he dit abans, que possiblement és predicar al mig del desert. Aquests temes, no dubto que s'expliquen a l'escola des de ben petits, però hem de fer més feina, hem d'exigir a l'administració doncs, que aquest tema s'apreti, s'expliqui bé, perquè els propers 20 anys doncs, avancem al doble del que hem avançat en els darrers 20 anteriors.
Totalment d'acord.
Hem avançat, però hem avançat potser tant que fins i tot ara quan mengem podem estar menjant plàstic.
Sí, la veritat és que sí, plàstic sí, per tot,
Imagineu-vos el problema que tenim.
Però jo m'esgarrifo la quantitat de plàstic que fem servir, És que m'esgarrifo,
És brutal, és brutal.
Brutal.
I penseu que es va prohibir el d'un sol ús, de comercialitzar...
No, va haver-hi un amago de prohibir-ho, que no és el mateix, O sigui, no, però jo, crec que la indústria es va tirar tots a sobre del govern, van veure que era impossible fer-ho.
Jo no he vist que hagin disminuït els contenidors de plàstic de la petxuga i del no sé què, plegat. Jo, al cap de la setmana, no sé com m'ho foto, el cubell que tinc del plàstic, el tinc pleto.
No. Ja t'he dit, jo faig mig metro cúbic cada setmana. Us ho puc garantir,
I no saps com ho fas.
Exacte. Cada dia ve algú més i tot
que si la petxuga d'allò de plàstic, que si no sé què de plàstic...
Sí, estic tot absolutament...
Saps com ho podeu estalviar, això? Anant a la carnisseria directament a comprar.
Sí, jo ho faig.
Portar la vaca a casa i anar-la menjant poc a poc, Carme.
Les mandonguilles te'l fotran en plàstic. No, però vull dir que... I els tetrabrics, cuideu, els tetrabrics, La llet, els sucs, les cremes, els caldos, tot.
Bé,
El que és evident és que se'n gira feina i l'administració té més feina que té l'usuari,
Com que no podrem abordar el segon tema que teníem, només us pregunto, teniu X, teniu ex-Twitter?
Jo no tinc ni X, no, ni H, no, ni B, ni C, crec, jo m'estic WhatsApp.
Jo no estic a cap xarxa ni vull ser-hi.
Val.
Ja t'ho he dit tot.
I el Manel?
Jo, estava a Facebook, però vaig veure que em traïa una quantitat de temps molt gran i al final vaig dir, mira, em preocupa poc la vida de los demés, no? I ja m'encarrego
doncs,
jo. No?
Demà parlarem precisament de la tendència que hi ha amb aquesta plataforma.
Per la part que a mi m'afecta. Eh?
Ho farem demà, senyors. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Carme.
Nosaltres no seran deures per demà.
Vinga,
adéu-siau.
Un plaer.
Bona tarda.
Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.